Bona tarda, són dos quarts de dues, us informa Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia.
L'alcaldessa de Castellà del Vallès ha passat per Ràdio Castellà i ha valorat el seu primer any al capdavant de l'Ajuntament. És divendres 11 de desembre, hem parlat amb l'alcaldessa Yolanda Rivera, que ha fet balanç sobre el seu primer any de mandat, que se celebrarà demà dissabte. De seguida us ampliem la notícia. Abans, altres titulars. La temporada estable d'arts escèniques del primer semestre del 2026 posa els abonaments i les entrades a la venda avui. L'Ajuntament de Castellà signa un conveni amb Amical Mauthausen. I els refugis climàtics protagonistes del dia dels drets humans al Sant Esteve. I en esports, la Unió Esportiva Castellà vol sumar la quarta victòria consecutiva enfront del Balaguer. I en la previsió meteorològica, núvols i clarianes duren tota la jornada d'avui. Comencem. Demà es compleix un any de la presa de possessió del càrrec d'alcaldessa de Yolanda Rivera. Fa uns instants acaba de passar pel magazín de la redacció i el nostre company Jordi Rius n'ha fet un extracte d'aquesta conversa. Endavant, Jordi.
El pressupost que es va aprovar a l'octubre és el primer que s'aprova amb Yolanda Rivera a l'alcaldia. Rivera diu que els comptes del 2026 prioritzen l'espai públic després de dos exercicis liderats per grans projectes.
És un pressupost que aquest any el que hem volgut plasmar en els pressupostos és que venim d'un parell d'anys de grans projectes que ens han aportat molts recursos i ara, abans, en el pressupost del 2026, el que hem volgut és prioritzar l'espai públic. L'espai públic en les diferents vessants. En els diferents, per exemple, en tema d'asfalts i voreres, doncs s'ha posat un pressupost en aquesta partida en concret molt important. Com a referència, dir que en el pressupost d'aquest any o el de l'any passat la partida d'asfalts era 100 o 150.000 euros, que sempre posaven alguna cosa més, perquè al final de l'any doncs, pots anar jugant amb les partides i ara, per exemple, estem fent un pla d'asfaltats aquests dies que hem arreplegat 500.000 euros addicionals, no? Però com a base de sortida teníem aquests 100 o 150.000, no recordo exactament. Ara, per al 2026, partim de 1.350.000. Per tant, és 13 vegades més.
L'any que ve es completaran els projectes de construcció de la nova piscina descoberta, de l'ampliació de l'Institut d'Escola Sant Esteve i de les reformes de la coberta i les façanes de l'Emili Carles Tolrà. L'alcaldessa ha donat més detalls sobre aquest darrer projecte pressupostat amb 1,8 milions.
Tenim el projecte fet, és un projecte que contempla l'arranjament de les cobertes i de les façanes dels dos edificis que són molt antics, que són preciosos. Aleshores, justament el dia 2, vull dir que fa, crec que va ser la setmana passada, la Generalitat va aprovar el conveni i, per tant, ara nosaltres el portarem al nostre ple per ratificar-lo. I és un projecte d'1.800.000 euros, dissenyat en dues fases. Una fase són les cobertes i una segona fase són les façanes. El conveni signat amb la Generalitat, el que ens financia és el 100% de les cobertes. Per tant, d'aquest 1.800.000 euros, la Generalitat finançaria aproximadament uns 600.000 euros. La resta ho hem de fer des de l'Ajuntament i ara buscarem els recursos per poder-lo assumir. Crec que estem en disposició de poder fer-ho tot alhora. Perquè molt recent, de fa també una setmana o 10 dies, des de l'Estat han aprovat un decret que permet als ajuntaments que tinguin romanents, els romanents de l'any 2024, fer-los servir per algun tipus de despesa, el que es coneix com a despeses financerament sostenibles, que són despeses que no et comporten una despesa futura recurrent.
Sens dubte, un dels projectes més ambiciosos és la construcció d'habitatges de protecció oficial de lloguer a l'antiga parcel·la de la Playtex. Rivera recorda els tres requisits bàsics per accedir a un dels 90 pisos previstos i que construirà l'Incasòl.
Qui podrà accedir a aquests habitatges? Primer requisit, s'haurà d'estar inscrit en el registre de sol·licitants. Aquest registre és un registre que gestiona la Generalitat i que per inscriure't allà has de ser resident a Catalunya, que no té res a veure amb després accedir a un habitatge. és la primera confusió, que en aquests moments tenim persones empadronades a castellà e inscrites en aquest registre, tenim 562 persones. Quan aquests pisos estiguin fets i arribi el moment de lliurar-los, es miraran altres condicions. Un altre requisit que has de complir és no tenir cap altre habitatge de propietat. Un altre requisit que has de complir és poder acreditar que tens capacitat de pagar aquest lloguer. Has de poder acreditar que la teva renda, o sigui, aquest lloguer serà inferior al 35% dels teus ingressos. I tercer requisit, estar empadronat a castellà. D'entrada la llei diu 3 anys. Nosaltres anirem a lo que marqui la llei i si són 3 anys, doncs seran 3 anys. També mirarem si poden ser 3 anys en els últims 10 anys. Per què? Perquè hi ha molta gent que no ho està ara, però ho ha estat tota la vida. Aleshores, si la llei ens ho permet, aquesta és una fórmula que hem que hem d'explorar.
Al juliol està prevista l'aprovació del nou contracte de neteja viària i de recollida de brossa, un dels més importants del mandat pel seu impacte econòmic i per la introducció del concepte de la taxa justa.
I preveiem que de cara al juliol poder adjudicar la nova licitació. Això és una licitació de les més importants, en quant econòmicament parlant i en l'impacte, no? Perquè estem parlant de la neteja i estem parlant de la recollida de residus. Aleshores, a la neteja es posaran molts més recursos perquè hem d'incrementar el nivell de neteja i aquí es farà una mica el canvi de sistema de neteja per anar millor, evidentment. I després el tema de la recollida de residus, bueno, doncs aquí tenim l'Ajuntament de Castellà i tots els ajuntaments, tenim una gran fita normativa que hem de complir, no? I hem de tenir una taxa justa. Això és el que diu la llei de los suelos contaminantes. Què vol dir una taxa justa? Vol dir que el cost de la recollida de residus, segons la llei, s'ha de finançar el 100% amb el que paguen els habitants. És a dir, les taxes han de cobrir el 100% del que és el servei. Però la llei diu alguna cosa més. Diu que no tothom ha de pagar igual, sinó que ha de pagar més el que més contamina.
L'alcaldessa també ha repassat alguns temes com la mobilitat i ha explicat que els ajuntaments de Castellà i Sabadell aniran de bracet per al tema del carril bus ràpid BRCAT. Respecte a la Ronda Nord, han afegit que s'està fent un seguit d'estudis previs per poder començar obres el 2028.
L'informatiu del migdia.
I continuem amb l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellà del Vallès i l'Amical de Mauthausen, una associació destinada principalment a preservar la memòria dels deportats. Ens amplia la informació Oriol Ferran.
Aquesta setmana l'Ajuntament de Castellà del Vallès ha tancat un conveni de col·laboració amb l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya, una entitat que es dedica a preservar la memòria dels deportats i a sensibilitzar la població sobre els perills del feixisme. El conveni tindrà una durada de 4 anys i preveu una col·laboració estable en l'àmbit de la memòria democràtica. Amb el pacte, l'Ajuntament col·laborarà amb accions adreçades a la població en general, però posant especial èmfasi als més joves. Estan previstes que es duguin a terme activitats pedagògiques, cicles de cinema o exposicions, entre moltes altres. La signatura del conveni arriba després de l'aprovació per part de l'Ajuntament de l'adhesió a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més, que està impulsada per l'Amical i que agrupa municipis, entitats i centres educatius d'arreu del país amb l'objectiu de recuperar les històries personals dels deportats locals, reforçar la sensibilització democràtica i prevenir la normalització del discurs d'odi. També en el marc de la col·laboració, joves de l'Institut Castellà participaran a la 12a trobada de joves de la xarxa Mai Més, que es durà a terme el pròxim 17 de desembre a Barcelona.
L'informatiu del migdia.
I aprofitant el Dia Internacional dels Drets Humans, l'Institut Escola Sant Esteve va dur a terme unes xerrades amb Leonard Barrios per parlar de refugiats climàtics. L'Oriol Ferran en té tots els detalls.
El 10 de desembre, per commemorar l'aprovació l'any 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans per part de la ONU, se celebra arreu del món el Dia Internacional dels Drets Humans. A Castellar del Vallès s'han organitzat diferents propostes i activitats per commemorar aquesta jornada. Una d'aquestes iniciatives es va dur a terme a l'Institut d'Escola Sant Esteve, que va aprofitar el Dia Internacional per oferir una xerrada als alumnes de segon d'ESO endinsat en el projecte Refugi, una proposta del centre en què es tracta els refugiats des de diferents perspectives, com per exemple els motius que porten una persona a haver de refugiar-se o les rutes migratòries. Lleonard Barrios, que va ser l'encarregat d'oferir la xerrada, explica d'on va sorgir la idea de dur a terme l'activitat.
La col·laboració ve de que al gener i febrer d'aquest any hi va haver una exposició que es deia Emigrants climàtics en diferents escoles i instituts d'aquí del poble i justament la gent que ha de marxar del seu lloc perquè les condicions climàtiques estan canviant, sequeres, diríem-ne, riuades, etc., que fan impossible que puguin seguir visquent en el seu lloc. Aquesta gent no estan, diríem-ne, identificats legalment amb l'Estatut dels Refugiats que té l'ONU, que està pensat sobretot en gent que fugeix d'un país per una qüestió de guerra o per una qüestió de persecució política, etc.
El mateix Barrios assegurava que la xerrada serviria als alumnes per saber què declara l'ONU que és un refugiat i què no, i també per explicar que hi ha refugiats per causes climàtiques o econòmiques i no només per guerres.
L'informatiu del migdia.
I en Pàgina Cultural avui us expliquem que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament ha donat a conèixer la programació d'arts escèniques i música que complirà la vida cultural de la nostra vila durant el primer semestre del 2026. La temporada combinarà teatre, música i propostes familiars i portarà a l'Auditori Municipal Miquel Pont i a la Sala de Petit Format de l'Ateneu noms destacats de l'escena catalana com Carles Sans, Míriam Iscla, T de Teatre, Magalí Saré o Lluís Soler. Entre el 17 de gener i el 16 de maig, el públic podrà gaudir d'un total de 7 espectacles per adults, 4 espectacles familiars i 2 cites de la Camerata Castellà.
L'arrencada tindrà lloc el 17 de gener amb Impossible, d'Erri de Luca, una adaptació dirigida per Ramon Simó i protagonitzada per Lluís Soler, Bernat Quintana i Guillem Albassans. El gener es completarà amb Iaia, un espectacle multidisciplinari del Mambo Project que es veurà el dia 31. La programació continuarà al febrer amb l'humor de Carles Sans, que el dia 7 presentarà Per fi me'n vaig. El març, Míriam Iscla i Dafnis Baldús pujaran a l'escenari amb Honestedat, de Francesc Cuéllar, una peça que reflexiona sobre el poder, el consentiment i la creació artística. L'abril arriba carregat de propostes. El dia 17, T de Teatre presentarà Avui no ploraré, i el dia 25, Magalí Saré oferirà Descasada, acompanyada del cor Bruckner de Barcelona. El 16 de maig, el teatre sortirà al carrer amb Cimbalí, del pàrquing Shakespeare, en una ubicació encara per anunciar. Les propostes familiars tornaran a apostar per la proximitat i l'atenció a la primera infància. Tris i Tras, el portal màgic l'1 de febrer, obrirà el cicle, seguit de Lumiero el dia 8 de març i Tip Tap Top el dia 12 d'abril. El 16 de maig, la programació també inclou un espectacle de carrer amb Gota, de Txema Muñoz. La Camerata Castellà, l'Orquestra de Cambra de Castellà del Vallès, oferirà 2 concerts destacats a l'Auditori Municipal. El 21 de març presentarà Del silenci a la passió d'Isabel Villanueva com a solista. El dia 9 de maig, la formació interpretarà l'Emperador de Beethoven, amb Nech Camplet al piano. Els abonaments i les entrades per als espectacles d'arts escèniques i música es posen a la venda a partir d'aquest mateix divendres, 12 de desembre, a les 10 del matí, al web de l'Auditori Municipal. Es mantindran disponibles fins al 5 de gener i es podran adquirir en 2 modalitats, 7 espectacles per 74,20 euros o 4 espectacles a triar per 42,40. Les entrades individuals es podran comprar a partir del 9 de gener. Els espectacles familiars tindran un preu de 6 euros anticipada i 7 a la taquilla i 5 euros per a col·lectius amb descompte. Les entrades de la Camerata Castellà ja estan disponibles. La programació cultural es completa amb propostes organitzades per diverses entitats del municipi, com la nova edició del BRAM, la mostra de cinema organitzada pel Club Cinema Castellà Vallès i l'Ajuntament, que se celebrarà a l'Auditori del 20 de febrer a l'1 de març. El març portarà també la unió de diverses formacions corals amb el concert Les Veus de la Terra, que reunirà els cors infantils del Cor Sant Esteve i la coral Tic Tac de Sant Feliu de Llobregat. La cita serà el 28 de març a les 6 de la tarda, també a l'Auditori. L'abril començarà amb la Castellà Swing Band, que oferirà un concert dedicat a Duke Ellington el dissabte 18 d'abril a 8:45 del vespre. La Sala de Petit Format de l'Ateneu acollirà el projecte de recerca de segon de batxillerat Més enllà de les onades, la filla del mar, de Clara Alba, Héctor Cañones i Àlex Morillo. La proposta organitzada per Llum Escena es podrà veure el dia 25 i 26 d'abril. El mes de maig i principis de juny estaran marcats per la 13a mostra de teatre infantil i juvenil, també de Llum Escena, a la sala de petit format els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de maig i el dia 5, 6 i 7 de juny. El 23 de maig, a les 2:15 de la tarda, es podrà veure Goig, un cant a la pluja i al món rural, a càrrec de Fem Goig, programat a l'Ermita de les Arenes. Finalment, l'Esbart Teatral de Castellà torna a reprogramar Bach is Bach, Sinfonia en fa bemoll, que es podrà veure a la sala de petit format de l'Ateneu, encara sense dates concretades.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, jornada interessant pels clubs castellarencs amb diversos partits rellevants a casa. El primer, el de la Unió Esportiva Castellà, que rep aquest dissabte a les 5 el club de futbol Balaguer, rival amb el qual va perdre la final de la Copa de Segona Catalana de la temporada 2020-2021. Amb la final en el record, els blanquivermells volen venjar-se i sumar la quarta victòria consecutiva en Lliga després de les aconseguides enfront de Ripollet, Singuerlín i Parc. Amb un 2-2 en l'últim partit disputat enfront del Balaguer i la victòria lleidatana per 3-4 als penals, la mala boca que va deixar aquella final als castellanencs, que no van perdre cap partit en la fase final, és totalment invers al que viu l'equip ara mateix, situat en quarta posició i en 4 partits sense perdre. Contra els de Balaguer, l'equip vol sumar una nova victòria i enfonsar encara més a un equip que flirteja amb el descens, del qual només és a 3 punts. Cap dels dos equips arriba amb sancionats aquest partit. En futbol sala, el futbol sala castellà visitarà la pista de l'Ainco Esportiu Rubí aquest diumenge a les 6 de la tarda per tractar de tornar a sumar els 3 punts en Lliga. Després de l'espectacular derrota per 7-8 enfront de la Prosperitat, els de Borja Burgos s'enfronten a un rival que va arrencar la Lliga amb 4 derrotes en 5 partits, però que suma 4 victòries consecutives en les últimes jornades, que els han servit per quedar en 6a posició a només un punt dels castellarencs. En bàsquet, els sèniors del Club Bàsquet Castellà viuen realitats molt diferents. Mentre el femení acumula 5 victòries consecutives en Lliga i s'ha situat a la part alta de la taula, el masculí viu una situació completament oposada, amb 3 derrotes consecutives i sent els últims de la classificació. Les de Xavi i Revilla visiten la pista de la Unió Esportiva Sant Cugat, 7es classificades en una jornada en què tenen la possibilitat d'aconseguir escalar fins a 2 posicions si el Sant Jordi Blau o el Sant Quirze perden algun dels seus partits. El Sant Josep serà l'últim rival d'aquest 2025 per un equip que tancarà un any excepcional. D'altra banda, l'equip masculí rebrà la visita del Club Bàsquet Mollet B aquest diumenge a 6:15 de la tarda per tractar de trencar el malefici de les últimes jornades i poder sortir de l'última plaça de la classificació, lloc on es van quedar situats després de caure contra el Club Bàsquet L'Ametlla. I en hoquei, amb 2 partits pel davant, amb Cadí a casa i Sant Celoni a domicili, els de Fiti volen certificar la classificació per la que seria la seva segona participació en la Copa de la Generalitat. Demà dissabte, a 8:15 del vespre, reben el Cadí, la seu, un rival que ocupa la 9a posició i contra el qual no es poden permetre res més que la victòria. I acabem els esports amb vòlei. Després de 2 derrotes en l'última jornada, els equips del vòlei castellà estan obligats a guanyar. El sènior femení visita demà dissabte a mitja tarda l'encamp andorrà, segones classificades, mentre que el sènior A i el B masculí s'enfrontaran entre ells aquest diumenge a les 6 de la tarda a la pista de l'Espai Tolrà, en la que serà la 8a jornada de Lliga.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquest divendres 12, a les 6:30 de la tarda, el Centre Feliuenc Cultural i Recreatiu de Sant Feliu del Racó organitza una conferència per donar a conèixer els resultats de les excavacions efectuades aquest any al turó de Sant Feliu. La xerrada anirà a càrrec de l'arqueòleg Jordi Roig, responsable de les intervencions que es van fer. Es consideren unes excavacions arqueològiques rellevants, ja que va ser la primera intervenció oficial en aquesta zona i, malgrat el petit espai d'excavació, l'equip va descobrir una densitat excepcional de restes que va sorprendre els mateixos arqueòlegs. Durant la xerrada, Roig exposarà les tres fases històriques identificades durant el procés: un jaciment ibèric dels segles IV i II abans de Crist, un fons de cabana visigoda dels segles VI i VII i una necròpolis medieval d'època carolíngia entre els segles IX i X. Aquestes troballes aporten informació valuosa sobre l'evolució i l'ocupació del territori al llarg dels segles. L'activitat està oberta a tot el públic i pretén acostar el patrimoni arqueològic als santfeliuencs. Un any més, Castellà tornarà a demostrar el seu compromís amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb una trentena de propostes i activitats al llarg del cap de setmana per recollir diners per la lluita contra el càncer, malaltia al que està dedicat aquest any el programa solidari. Com ja és habitual, l'epicentre de les activitats benèfiques serà la plaça del Mirador, tot i que també estan previstes propostes i activitats en altres espais de la vila. Les activitats arrencaran dissabte 13 amb una xocolatada i una subhasta solidària amb els quadres elaborats per artistes locals pel cartell de la Festa Major. També dissabte el Centre d'Estudis Castellà, Arxiu d'Història, organitzarà un tomb per la història amb el títol de Les Masies de Castellà. Ja diumenge, dia en què es concentra la majoria d'activitats, la plaça del Mirador acollirà propostes dirigides a tots els públics i amb més de 30 entitats implicades. La jornada començarà altre cop amb una xocolatada seguida d'activitats familiars com el tio de Nadal, de l'AMPA de l'Institut Puig de la Creu o tallers per confeccionar tions i guarniments a càrrec de l'ADF.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
I amb motiu de l'efemèride de l'atemptat d'ETA a Sabadell del 8 de desembre de 1990, en què van morir assassinats 6 policies nacionals, autoritats, cossos policials i famílies, han rendit un any més homenatge a les víctimes al Parc de Catalunya, en una trobada organitzada per l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Va presidir l'acte l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i va comptar amb la presència dels responsables de les diferents policies de la ciutat, com el cos de policia municipal, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. I la Policia Municipal de Terrassa ha activat el dispositiu especial de seguretat per les festes de Nadal, que s'allargarà fins al 7 de gener del 2026. L'operatiu, que es desplega en coordinació amb diversos serveis municipals, intensificarà la presència policial als carrers, amb especial atenció als caps de setmana i vigílies de festius, períodes de màxima afluència a les zones comercials i als espais de celebracions nadalenques. Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, l'increment de persones a la via pública i l'augment de desplaçaments en vehicle fan necessaris un pla especial que reforci la prevenció, la seguretat i la mobilitat a tota la ciutat. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, divendres 12 de desembre de 2025. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat: Carlos Lecegui al control tècnic, Jordi Rius, Marina Antúnez i Oriol Ferran en la redacció i la locució, i qui us parla, Albert Sant Andrés. Que acabeu de passar una bona tarda.